Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició vespre. Amb l'Ali Giné.
Fracassa el segon intent d'investidura. El Congrés rebutja la candidatura a la presidència de Pedro Sánchez per 155 vots en contra, enfront de 124 a favor. Unides Podem s'ha acabat abstenint després de fracassar les negociacions amb el PSOE per un govern de coalició. Montse Manent.
Uns i altres s'han acusat mútuament del fracàs. Pedro Sánchez ha defensat davant la cambra baixa les seves conviccions, mentre el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha aprofitat per llançar una oferta d'última hora que no ha servit per canviar el sentit del seu vot.
Y si usted me obliga a elegir entre la presidencia del gobierno de España, que no serviría a España, o bien optar por mis convicciones, yo no tengo ninguna duda. Elijo mis convicciones, elijo proteger a España.
Renunciamos al Ministerio de Trabajo si ustedes nos ceden las competencias para dirigir las políticas activas de empleo en este país.
L'incendi de Capellades a l'Anoia es manté actiu, tot i que els bombers són optimistes i confien en estabilitzar-lo a partir d'aquest vespre.
L'incendi, de moment, ha cremat 67 hectàrees, presenta un escenari més optimista de cara a les properes hores. Ho ha explicat Albert Ventosa, cap de l'operatiu dels bombers.
Sobre un escenari algú més optimista, perquè estem podent desenvolupar correctament la nostra feina al llarg de tota aquesta tarda. S'està podent treballar bé, correctament. No hem tingut fins al moment, tot i que volem ser cauts, i aquí continuem a l'espera també de cara al vespre de fer un atac més consistent.
Obert el judici oral pels dos acusats de provocar l'incendi d'Horta de Sant Joan, que va acabar amb la vida de 5 bombers.
10 anys després del foc, els acusats s'enfrontaran ara a una possible pena de 20 anys de presó per un delicte d'incendi forestal i 5 d'homicidi imprudent i lesions.
Canal Terres de l'Ebre, Susana Casas.
Els dos únics acusats en llibertat provisional i que afronten 20 anys de presó seran jutjats per un delicte d'incendi forestal, 5 delictes d'homicidi imprudent i un delicte de lesions imprudents, segons consta l'auto del jutge de Gandesa, en el que es dicta obertura del judici oral. Ara queda en mans l'audiència fixar la data del judici. La previsió inicial era celebrar-lo l'any que ve, tot i que durant l'incendi de la Ribera d'Ebre, el president del Tribunal Provincial va apuntar que podria fer-se a finals d'enguany.
La cala de Palamós, on ahir la tarda uns despreniments de roca van provocar ferides de consideració a un banyista holandès, continuarà tancada al públic.
Així ho han determinat avui els tècnics de l'Ajuntament del municipi després d'inspeccionar la zona i davant la presència encara de risc de nous despreniments al penya-segat.
Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
L'home de 50 anys va patir un fort traumatisme al cap. Està ingressat a l'Hospital de Palamós, estable i en observació. Aquest matí, tècnics de l'Ajuntament de Palamós han inspeccionat la zona de l'accident i han decidit que la cala es mantindrà tancada perquè encara hi ha risc de despreniments. A començament d'aquest estiu, segons l'Ajuntament de Palamós, ja es va fer una inspecció a la zona, juntament amb tècnics de costes, i tot estava normal.
Tot a punt a l'Estartit, al Baix Empordà, per una nova edició del Jazz Festival, des d'avui fins diumenge. Enguany, el certamen arriba a la 6a edició. Televisió Costa Brava, Raúl Jiménez.
La inauguració anirà a càrrec del saxofonista Charles McPherson, icona del... Serà a les 8. Dues hores més tard, Joshua Redman presentarà el seu últim treball, Still Dreaming. El divendres, la contrabaixista i cantant Tonina Saputo presentarà Saint Lost, una col·lecció de cançons composades mentre era estudiant.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Roc Mateu, bona tarda.
Bona tarda, seguim amb aquest ambient assolellat. Això sí, ja comencen a treure el nas les primeres nuvolades a punts del Pirineu i no es descarta que repeteixin alguns ruixats com ahir la tarda. Serien fenòmens molt locals, de curta durada, i quedarien més concentrats, sobretot, a l'extrem nord del Pirineu. També ara mateix, a la costa, que apareixen alguns núvols baixos, potser durant la tarda seran una miqueta més extensos, especialment cap a la zona de la Costa Brava i també cap a les Terres de l'Ebre, i de cara al final del dia arribarien alguns núvols alts i mitjans per l'oest del país, amb unes temperatures que avui es mantindrien semblants o ja començarien a baixar. De fet, avui és l'últim dia d'aquesta onada de calor, d'aquest episodi de calorada, a l'espera que divendres i de cara al cap de setmana arribaran canvis en forma de ruixats i també d'un descens dels termòmetres. I també això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Roc Mateu. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit comencem parlant de l'incendi d'un vehicle a la 2 a Lleida, al costat del Picat, on en aquests moments la via està totalment tallada, ja que s'està efectuant el seu sufoc, el sufoc del vehicle, i a banda doncs, procedint a netejar la via i retirar-lo si cal. També tenim problemes per una avaria en aquesta mateixa 2 a Montmaneu, en sentit Barcelona, un carril tallat, i també unes obres a la 2 a Jorba, en sentit Lleida, provocant 6 quilòmetres de lentitud. No ens anem més enllà de la 2, ja que Pallejà, en sentit del Nus del Llobregat, hi ha 6 quilòmetres. Pel que fa a la resta d'accessos, doncs hem de dir que les rondes presenten bastants problemes, especialment la ronda de dalt, on hi ha hagut alguns accidents, i en aquests moments hi ha 6 quilòmetres de lentitud entre la Diagonal i la Vall d'Hebron en sentit Trinitat. També als accessos nord tenim problemes a la B30, com és habitual, a Barberà amb dos sentits de la marxa, i a la C58 aturades a Montcada i Sant Quirze en sentit Trinitat. Això és tot de moment. Bona tarda.
Festival Castell Peralada presenta un cap de setmana inoblidable. Divendres 9 d'agost, el tenor Juan Diego Flores en un concert amb les millors àries i duos romàntics. I dissabte 10, Gustavo Dudamel dirigeix el somni d'una nit d'estiu, amb la participació especial de Maria Valverde com a narradora. Informació i entrades a festivalperalada.com. A més a mi que és un defet, jo que vaig ser sufotre poc.
Mira, Jan, et regalen el bitllet per pujar al cremallera. Què es diu?
Gratis.
Ara és l'ocasió de pujar a la Vall de Núria, ja que el tren cremallera per nens és gratuït. Consulta les condicions a la web valldenúria.cat i fes la teva reserva. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. Investidura fracassada. Pedro Sánchez no és president del govern espanyol perquè el PSOE i Unidas Podemos no s'han posat d'acord. Hi ha més vots en contra, 155, que a favor, 124. Uns i altres s'han acusat mútuament del fracàs. A partir d'avui hi ha 2 mesos de marge, fins al 23 de setembre, per convocar una nova investidura. Si aquell dia tampoc no hi ha acord, es repetirien les eleccions, probablement el 10 de novembre. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. A la segona tampoc no ha estat possible. Socialistes i Podem han arribat al Congrés airejant les negociacions internes de les darreres 48 hores. El candidat a la presidència, Pedro Sánchez, ha acusat Podem de voler controlar el govern des de la seva inexperiència i només amb el 25% de representació a la cambra.
Yo no seré presidente ahora. He renunciado a cosas muy valiosas para mí antes que renunciar a mis convicciones. Y si usted me obliga a elegir entre la presidencia del gobierno de España, que no serviría a España, o bien optar por mis convicciones, yo no tengo ninguna duda. Elijo mis convicciones, elijo proteger a España.
Al seu torn, el líder de Podem, Pablo Iglesias, encara ha deixat caure una oferta d'última hora que no ha servit de res.
Fiamos al Ministerio de Trabajo si ustedes nos ceden las competencias para dirigir las políticas activas de empleo en este país. Le vuelvo a tender la mano. No lleve a los españoles a elecciones. Negocie con nosotros desde el respeto.
Esquerra Republicana ha passat del no de dimarts a l'abstenció d'avui. El portaveu Gabriel Rufián ha demanat que valoressin la responsabilitat d'aquest gest.
Ustedes saben el enorme gesto de responsabilidad y generosidad que hace nuestro grupo hoy. ¿Creen que también lo podemos hacer en septiembre? Septiembre nos complica la vida a todos. A todos. Y no hace falta ser Noam Chomsky para saberlo. Será muy complicado hacer política.
En canvi, Junts per Catalunya s'ha mantingut en el no i ha emplaçat Sánchez a moure's per evitar repetir les eleccions.
Notícies en xarxa. Informació al detall. L'altre titular del dia ens porta cap a Capellades, a l'Anoia, on l'incendi es manté actiu, tot i que els bombers són optimistes i confien en estabilitzar, si no tot, gran part del perímetre del foc a partir d'aquest vespre. L'incendi, que ha cremat de moment 67 hectàrees, es va originar aquest dimecres pel foc d'un vehicle a la carretera C15.
Els bombers han aconseguit estabilitzar durant la nit el 60% del perímetre del foc. Durant tot el dia d'avui han treballat en les feines d'extinció 78 dotacions terrestres i 12 mitjans aeris. La màxima dificultat es troba en les característiques del terreny i del foc, que no és continu, i això posa en perill els bombers que hi treballen. Per sort no s'han complert els temors de revifades importants aquesta tarda i els experts confien en poder estabilitzar la resta del perímetre del foc al llarg d'aquest vespre. Així ho ha confirmat el cap de l'operatiu de bombers, Albert Ventosa.
Sobre un escenari algo més optimista, perquè estem podent desenvolupar correctament la nostra feina al llarg de tota aquesta tarda. S'està podent treballar bé, correctament. No hem tingut fins al moment, tot i que volem ser cauts, i aquí continuem a l'espera també de cara al vespre de fer un atac més consistent.
Pel que fa a les afectacions, el Servei Català de Trànsit ha reobert la circulació de la C-15, que estava tallada entre Cabrera d'Igualada i la Pobla de Claramunt. També s'ha restablert la circulació de trens a la línia R6 de Ferrocarrils de la Generalitat entre Capellades i Igualada.
Els experts asseguren que aquest foc de Capellades és tan perillós per als bombers com el d'Horta de Sant Joan, tant per la seva orografia com per les condicions meteorològiques. Precisament avui s'ha obert judici oral pels dos acusats d'aquest greu incendi que va acabar amb la vida de 5 bombers. 10 anys després del foc, els acusats s'enfronten ara a una possible pena de 20 anys de presó per un delicte d'incendi forestal i 5 d'homicidi imprudent i lesions. Canal Terres de l'Ebre, Susana Casas.
Els dos únics acusats en llibertat provisional i que afronten 20 anys de presó seran jutjats per un delicte d'incendi forestal, 5 delictes d'homicidi imprudent i un delicte de lesions imprudents, segons consta l'auto del jutge de Gandesa, en el que es dicta obertura del judici oral. Després d'una instrucció inicial que es va allargar 2 anys i que es tancava el novembre del 2011, el cas del foc d'Horta va arribar a l'Audiència de Tarragona, on es va decidir arxivar la causa contra Carles Font, el comandament Delta Zero, durant l'extinció de l'incendi, i deixar Lorenzo Forné i Juan Antonio Paz com els dos únics imputats. Després d'un periple de recursos, el jutjat de Gandesa va rebre de nou la causa original el mes de maig de l'any passat i resol aquest dijous per obertura al judici oral per un delicte d'incendi forestal en concurs ideal amb 5 homicidis imprudents i un delicte de lesions imprudent. Ara queda en mans l'audiència a fixar la data del judici. La previsió inicial era celebrar-lo l'any que ve, tot i que durant l'incendi de la Ribera d'Ebre, el president del Tribunal Provincial va apuntar que podria fer-se a finals d'enguany.
Canviem de qüestió. A l'espera que el detingut per l'assassinat de la seva parella ahir a Terrassa, la ciutat ha mostrat avui el seu rebuig per aquest nou crim masclista amb 2 concentracions de suport, també pels familiars de la víctima. Han estat aquest migdia, començant per la manifestació davant del centre d'assistència primària d'on era metgessa la dona assassinada. Una concentració especialment emotiva amb la presència de la consellera de Salut, Alba Vergés, Ràdio Municipal de Terrassa.
Els centres d'atenció primària de Terrassa han fet un minut de silenci a les 12 del migdia en record de la metgessa del Consorci Sanitari de Terrassa, assassinada aquest dimecres a mans de la seva parella. Ha estat també un acte de condemna contra les agressions masclistes que ha estat especialment sentida al Cap Est, on treballava la víctima. La plantilla, molt afectada per la mort de la companya, ha llegit un breu comunicat. Montse Ureña és directora d'assistència primària del CST.
Estem impactats, estem xocats per aquest nou cas de violència masclista. Ja ho han dit ells, hem d'educar i denunciar i hem de ser valents des dels petits fets que poden portar algú a fer una cosa així, no? Només he d'agrair el suport que estem rebent de totes les institucions i de tots els pacients i de tothom i dir que tindrem a l'Eva al cor.
A l'acte s'hi ha desplaçat la consellera de Salut, Alba Vergés, que ha fet una crida a treballar plegats contra la violència masclista.
L'asseguradora del caçador condemnat pel crim d'Aspa perd la batalla judicial per la indemnització i haurà de pagar les famílies dels 2 agents rurals assassinats els 300.000 euros que contemplava la sentència de l'Audiència de Lleida. Així ho ha confirmat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ha rebutjat el recurs de Mossab. UAU, Lleida Ràdio, Míriam García.
L'asseguradora defensava que el moment concret del crim no és un acte de caça i que, per tant, no podia estar assegurat a la pòlissa. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en canvi, com ja va fer l'Audiència de Lleida, entén que quan el caçador va cometre el crim estava caçant i que va ser en aquest context quan va disparar els 2 agents rurals. És per això que desestima el recurs i els arguments presentats per Mossab al judici d'apel·lació celebrat aquest mes de juliol i confirma la sentència de l'Audiència de Lleida. Aquesta, a banda de la condemna a 45 anys de presó, també ordenava l'autor del crim a pagar una indemnització d'1 milió d'euros als familiars de les víctimes i que part d'aquesta, aquests 300.000 euros, els assumís la companyia asseguradora. La decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, però, encara es pot recórrer davant el Tribunal Suprem.
Canvis des d'avui en el recorregut de l'autobús llançadora que surt des del barri de Fondo per suplir el tancament de gran part de la línia 1 del metro, la vermella, durant l'agost. Des d'avui, per anar de Fondo a Clot es fa un trajecte únic i ja no cal haver de canviar d'autobús com fins ara. Ràdio Ciutat de Badalona, Marc Martínez, bona tarda.
Bona tarda. ATMB i Ajuntament de Barcelona volen respondre d'aquesta manera les nombroses queixes arribades des de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i entitats de persones amb problemes de mobilitat. Rosa Larcón és regidora de mobilitat a l'Ajuntament de Barcelona.
La gent que surt de Fondo a Barcelona té una cosa que és imprescindible, que és línia 9, és a dir, és bo que agafin i que continuïn agafant línia 9, però tindran una llançadora que els deixarà directament des de Fondo aquí a Clot.
El perllongament del recorregut del bus s'ha pogut fer perquè a l'agost disminueix el trànsit rodat. Tot i això, l'itinerari total d'autobús des de Fondo a Clot és de 50 minuts, pràcticament mitja hora més del que seria en metro. L'autobús surt de Fondo cada 5 minuts. En hores punta s'ha afegit 8 vehicles i es manté el segon servei especial, que continua fent el trajecte entre Fabra i Puig i Clot amb una mitjana de pas cada 3 minuts.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
L'atur ha caigut a Catalunya el segon trimestre d'enguany i ha registrat la taxa més baixa des del 2008. Així ho mostra l'enquesta de població de població activa que s'ha fet pública avui. Tot i això, des del govern s'alerta que manca ocupació de qualitat.
El nombre de desocupats ha baixat de 15.300 persones i ara la taxa se situa a l'11% de la població. Els tres primers mesos de l'any es van tancar amb 431.000 persones sense feina, és a dir, un 3,4% menys respecte al trimestre anterior. El conseller de Treball, Shakir El-Homrani, s'ha mostrat satisfet per les dades, però ha demanat prudència.
La capacitat de creació de llocs de treball i de creació d'ocupació continua sent molt potent, però és importantíssim canvis estructurals, reformes legislatives que permetin superar un marc normatiu que afavoreix la precarietat.
El Homrani també ha alertat que el ritme de reducció de l'atur és cada vegada més baix.
Preocupació per la inestabilitat política per part de les empreses de l'àmbit d'actuació de la Cambra de Comerç de Reus. L'actual context polític català, la manca de polítiques econòmiques i les poques inversions en infraestructures provoquen malestar i inquietud. La nova ràdio, David Fernández.
Aquesta és una de les principals conclusions que es poden extreure de l'informe Radar Cambra de la Cambra de Comerç de Reus, corresponent al primer i segon trimestre d'enguany. El context polític català ha estat analitzat com un element que pot esdevenir negatiu per a les empreses si no s'aconsegueix estabilitat. El 44% dels enquestats s'ha expressat en aquest sentit, tot afegint que la despesa de les administracions és igualment una qüestió que preocupa el teixit productiu. Des de la Cambra de Reus s'han queixat de la manca de polítiques econòmiques dels governs, del català però també de l'espanyol, per assenyalar la ineficàcia de les administracions vinculada a les demandes de les empreses de l'àrea de la Cambra reusenca en infraestructures i equipaments com ara l'estació intermodal o el baixador de Vallissens a Reus, entre d'altres. La manca de polítiques públiques, a banda, és una altra raó que permet pensar que el futur no millorarà. En l'enquesta hi han pres part una quarantena de persones, representants d'empreses de diversos sectors, en especial de serveis.
La Fiscalia investiga l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per irregularitats en diverses factures. De moment, el Ministeri Fiscal ha requerit al consistori l'informe de l'interventor municipal sobre la liquidació del pressupost del 2018. L'Ajuntament ha emès un comunicat que tots els procediments s'han fet d'acord amb la normativa. Cugat.cat, Albert Prat.
Fruit d'aquesta investigació, la Fiscalia ha requerit a l'Ajuntament l'informe de l'interventor municipal sobre la liquidació del pressupost del 2018, que inclou el detall d'aquestes factures, fet pel qual els Mossos d'Esquadra es van personar dilluns passat al matí a la seu consistorial per reclamar la documentació, segons ha informat el mateix Ajuntament. Va ser Ciutadans qui va fer arribar aquest informe a la Fiscalia. En un comunicat, l'Ajuntament assegura que s'està recopilant tota la documentació requerida i fa algunes consideracions. Assegura que en el mateix document sobre la liquidació del pressupost 2018 hi ha els informes tècnics que acrediten que el preu del servei o subministrament realitzat s'havia ajustat al preu de mercat o, en el cas de serveis que havien accedit l'objecte del contracte, que els preus facturats es corresponien amb els preus inicialment contractats. Per aquest motiu es va concloure que no s'observava cap perjudici econòmic per l'administració. L'Ajuntament va aprovar a través d'un decret d'alcaldia amb data de 14 de juny d'enguany un pla d'acció per la millora dels resultats del control intern municipal. Aquest pla, fiscalitzat pel mateix interventor municipal, té l'objectiu d'aplicar noves mesures que ajustin l'actuació als procediments requerits en l'àmbit de la contractació pública.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. La Cala de Palamós, on ahir a la tarda uns despreniments de roca van provocar ferides de consideració a un banyista holandès, continuarà tancada al públic. Així ho han determinat avui els tècnics de l'Ajuntament del municipi després d'inspeccionar la zona i davant el perill encara de nous despreniments al penya-segat. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. L'home de 50 anys va patir un fort traumatisme al cap. Està ingressat a l'Hospital de Palamós, estable i en observació. Aquest matí, tècnics de l'Ajuntament de Palamós han inspeccionat la zona de l'accident i han decidit que la cala es mantindrà tancada perquè encara hi ha risc de despreniments. A començament d'aquest estiu, segons l'Ajuntament de Palamós, ja es va fer una inspecció a la zona, juntament amb tècnics de costes, i tot estava normal. Escoltem Lluís Puig, que és l'alcalde del municipi.
Sí, sempre abans de començar la temporada es fa una revisió en profunditat de totes aquestes cales, que no hi hagin elements doncs, que presentin doncs, un estat de deteriorament i per tant representin un perill, però la natura no deixa de ser viva i com es demostra, doncs, durant l'estiu doncs, van evolucionant tots aquests elements i pot passar, doncs, com ha passat, que algun d'aquests elements es desprengui.
L'Ajuntament de Palamós traslladarà a l'Administració de Costes de l'Estat la informació sobre el risc de despreniments a la cala dels Corbs. És qui en té competències i qui haurà de determinar què s'ha de fer.
Conxita Granger i Valeta és el nom de la darrera supervivent catalana dels camps nazis. Filla de la Vall Fosca, ara el Museu Hidroelèctric i l'Ajuntament de la Torre de Cabdella, juntament amb el Memorial Democràtic i en col·laboració amb l'Amical de Ravensbrück, li retran homenatge aquest divendres. Ràdio Trem, Anna Solana.
Els actes començaran a casa Granger d'Espull, a la Vall Fosca, on va néixer l'homenatjada. Allà es descobrirà un plafó dels Espais de Memòria Democràtica de Catalunya dedicat a Conxita Granger. A continuació, a 8:15, els actes es traslladaran al recinte del Museu Hidroelèctric de Cabdella, on l'historiador Josep Calvet farà una aproximació biogràfica a la vida de Granger i els fets que la van portar fins al camp de concentració de Ravensbrück. A l'acte també intervindrà Carme Rey Granger en representació de la família i de l'amical de Ravensbrück i Josep Maria Dalmau, alcalde de la Torre de Cabdella. La consellera Esther Capella serà l'encarregada de la cloenda de l'acte, que es complementarà amb una exposició anomenada El camp de concentració per a dones de Ravensbrück i que podrà visitar-se al Museu Hidroelèctric de Cabdella fins el 18 d'agost.
I en cultura, tot a punt a l'Estartit, al Baix Empordà, per una nova edició del Jazz Festival, des d'avui fins diumenge. Enguany el certamen arriba a la 6a edició i comptarà amb grans noms del món del jazz, com Charles McPherson, Lluc Casares i The Golden Gate Quartet, entre d'altres. Televisió, Costa Brava, Raúl Jiménez.
Grans noms del jazz passaran per l'Estartit en la 6a edició del Jazz Festival del 25 al 28 de juliol a la Punta del Molinet. La inauguració anirà a càrrec del saxofonista Charles McPherson, icona del bebop. Serà a les 8. Dues hores més tard, Joshua Redman presentarà el seu últim treball, Still Dreaming. El divendres, la contrabaixista i cantant Tonina Saputo presentarà Saint Lost, una col·lecció de cançons composades mentre era estudiant. Aquest concert està programat a les 8, mentre que a les 10 s'espera que el vocalista José James faci un homenatge a Bill Withers. Dissabte arrencarà amb el saxofonista Lluc Casares, que acompanyat d'un quintet presentarà el treball Sketches Over East, guanyador d'un premi en The Rock el 2018. A les 10, Stokelo Rosenberg actuarà amb Biel Ballester Trio, oferint al públic Gypsy Jazz. Finalment, diumenge, els mítics de Golden Gate Quartet posaran el colofó al 6è festival.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. La selecció waterpolo es classifica per la final del Mundial.
L'equip dirigit per David Martín ha derrotat la vigent campiona, Croàcia, per 6-5 i disputarà la gran final del Campionat del Món, que es disputarà dissabte. A més, amb el triomf aconsegueix la classificació per als Jocs Olímpics de Tòquio. Feia 10 anys que l'equip espanyol no es classificava per una final. A més, en categoria femenina, la selecció espanyola jugarà la final contra els Estats Units demà a 11:45.
El centre d'esports L'Hospitalet engega la pretemporada sense tenir clar la categoria on jugarà.
El club dona gairebé per perdudes les opcions d'acabar ocupant la plaça vacant de segona B i fixa com a objectiu assolir l'ascens esportivament en el proper curs. L'entrenador Jonathan Risueño promet un hospi a l'atac i agressiu en defensa. Compta amb 5 incorporacions, entre les quals destaca la del davanter Felipe Sanchón.
El Nàstic de Tarragona està en plena pretemporada amb una estada a la Vall d'en Bas.
Després del cop que va suposar el descens a segona B, els granes ja treballen per preparar un curs que esperen que culmini de nou amb l'equip a la divisió de plata.
L'Olot sorprèn l'alçat de Xavi Hernández.
Va guanyar per 2-1 el partit disputat ahir al municipal Garrotxí. Els de Raúl Garrido van començar perdent, però van remuntar a la segona part amb una rematada de Joel Arimany, que el defensa Tàrec no va acabar d'endinsar a la porteria, i amb un segon gol de l'Oi.
El davanter Joel Méndez, un reforç jove i de luxe pel Manresa en el retorn a tercera divisió.
Joel Méndez té 24 anys i arriba al centre d'esports Manresa procedent del Sant Julià d'Andorra. Abans de defensar la samarreta del conjunt andorrà, va jugar a la segona divisió de Noruega. Els seus inicis futbolístics van ser el planter del Mercantil, el club de Sabadell, ciutat natal del nou jugador del Manresa. Després va estar al Barça, coincidint amb Sergi Samper, i posteriorment va fitxar pel Club Blanc. Després va anar a la Pedrera del Deportivo de la Corunya per tornar novament a Catalunya i jugar amb el Girona en edat juvenil. De Girona cap a Saragossa per jugar amb el filial del club aragonès una temporada abans d'incorporar-se a l'Hospitalet, amb qui va competir una campanya a la segona divisió B.
El jugador de Sant Joan de les Abadesses, Àlex Corredera, fitxa pel Badajoz de segona B després de marxar del filial del València.
Corredera va passar per les categories inferiors del Barça i va arribar a debutar a segona divisió amb l'Almeria.
En bàsquet, el Manresa fitxa el base de 23 anys, Frankie Ferrari.
El californià arriba al Bages després d'haver passat les últimes temporades a la Universitat de San Francisco amb unes estadístiques de 15 punts i 5 assistències per partit. Aquest estiu ha disputat la Summer League amb el Utah Jazz. Amb la seva arribada, el bàsquet Manresa ja acumula 5 fitxatges mentre que es continua treballant per contractar un pivot.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, David Navarro a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Recordes els incendis del 94? Recordes com s'omplien galledes d'aigua? Recordes les veïnes i els veïns evacuats? No oblidem el passat. Els coets i petards al bosc o en zones properes poden fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Continguts en Xarxa.
Propostes en Xarxa.
Tret de quan esperem que la roba sigui seca, normalment les coses seques ens agraden ben poc, siguin de menjar o siguin les persones. Però com que tampoc ens hem de refiar de les aparences, oblideu-vos del nom de Vilaseca. Si una cosa té aquesta població tarragonina és que no és gent seca, com a mínim, a nivell festiu. I el moment ideal per comprovar-ho és la Festa Major d'estiu, 10 dies d'activitat sense parar. El 25 de juliol, dia de Sant Jaume, arrenca la festa amb una nit d'havaneres al Parc del Pinar de Perruquet, en homenatge als 500 anys de la Fundació de la Habana. La música serà una constant al llarg de la Festa Major. Doctor Prats i La Guàrdia són probablement les dues actuacions més destacades d'un programa d'actes on també hi haurà nits reservades per a la rumba. Cercaviles i correfocs tampoc falten en una Festa Major que també té els seus clàssics recents, com l'Espai Chillout al Jardí de la Biblioteca. A més, coincidint amb els 30 anys del Ball de Diables de Vilaseca, la ciutat acollirà la primera trobada nacional de diables per vegueries el dissabte 3 d'agost. S'hi reuniran més de 200 diables de 8 colles diferents, una per cada vegueria, més una vuitena com a anfitriona, la de Vilaseca. Les festes acabaran l'endemà, dia 4, amb el segon correfoc dels històrics i el gran castell de focs d'artifici a la Via Màxima. Del 25 de juliol al 4 d'agost, Festa Major d'estiu de Vilaseca. Més informació al web municipal vila-seca.cat.
Sabies que...
Els pingüins tenen genolls.
Encara que sembla que els pingüins tenen cames molt curtes i sense genolls, això no és així. En realitat, la cama d'un pingüí es compon d'un fèmur curt, genoll, tíbia i peroné. Els ossos de la part superior de la cama no són visibles, ja que estan coberts per plomes, el que els dona als pingüins una aparença de tenir les potes molt curtes.
La xarxa.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Fracassa el segon intent d'investidura. El Congrés rebutja la candidatura a la presidència de Pedro Sánchez per 155 vots en contra, enfront de 124 a favor. Unidas Podemos s'ha acabat abstenint després de fracassar les negociacions amb el PSOE per un govern de coalició. Montse Manent.
Uns i altres s'han acusat mútuament del fracàs. Pedro Sánchez ha defensat davant la cambra baixa les seves conviccions, mentre el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha aprofitat per llançar una oferta d'última hora que no ha servit per canviar el sentit del seu vot.
Y si usted me obliga a elegir entre la presidencia del gobierno de España, que no serviría a España, o bien optar por mis convicciones, yo no tengo ninguna duda. Elijo mis convicciones, elijo proteger a España.
Renunciamos al Ministerio de Trabajo si ustedes nos ceden las competencias para dirigir las políticas activas de empleo en este país.
L'incendi de Capellades a l'Anoia es manté actiu, tot i que els bombers són optimistes i confien en estabilitzar-lo a partir d'aquest vespre.
L'incendi, que de moment ha cremat 67 hectàrees, presenta un escenari més optimista de cara a les properes hores, ho ha explicat Albert Ventosa, cap de l'operatiu dels bombers.
Sobre un escenari algú més optimista, perquè estem podent desenvolupar correctament la nostra feina al llarg de tota aquesta tarda. S'està podent treballar bé, correctament. No hem tingut fins al moment, tot i que volem ser cauts, i aquí continuem a l'espera també doncs, de que, mirar de cara al vespre, de fer un atac més consistent.
A judici, els dos acusats de provocar l'incendi d'Horta de Sant Joan, que va acabar amb la vida de 5 bombers.
10 anys després del foc, els acusats s'enfrontaran ara a una possible pena de 20 anys de presó per un delicte d'incendi forestal i 5 d'homicidi imprudent i lesions.
Canal Terres de l'Ebre, Susana Casas.
Els dos únics acusats en llibertat provisional i que afronten 20 anys de presó seran jutjats per un delicte d'incendi forestal, 5 delictes d'homicidi imprudent i un delicte de lesions imprudent, segons consta a l'auto del jutge de Gandesa, en el que es dicta obertura del judici oral. Ara queda en mans l'audiència a fixar la data del judici. La previsió inicial era celebrar-lo l'any que ve, tot i que durant l'incendi de la Ribera d'Ebre, el president del Tribunal Provincial va apuntar que podria fer-se a finals d'enguany.
La cala de Palamós, on ahir a la tarda uns despreniments de roca van provocar ferides de consideració a un banyista holandès, continuarà tancada al públic.
Així ho han determinat avui els tècnics de l'Ajuntament del municipi després d'inspeccionar la zona i davant la presència encara de risc de nous despreniments al penya-segat.
Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
L'home de 50 anys va patir un fort traumatisme al cap. Està ingressat a l'Hospital de Palamós, estable i en observació. Aquest matí, tècnics de l'Ajuntament de Palamós han inspeccionat la zona de l'accident i han decidit que la cala es mantindrà tancada perquè encara hi ha risc de despreniments. A començament d'aquest estiu, segons l'Ajuntament de Palamós, ja es va fer una inspecció a la zona, juntament amb tècnics de costes, i tot estava normal.
Tot a punt a l'Estartit, al Baix Empordà, per una nova edició del Jazz Festival, des d'avui fins diumenge.
Enguany el certamen arriba a la 6a edició i comptarà amb grans noms del món del jazz, com Charles McPherson, Lluc Casares i The Golden Gate Quartet, entre d'altres.
Televisió Costa Brava, Raúl Jiménez.
Això anirà a càrrec del saxofonista Charles McPherson, icona del bebop. Serà a les 8. Dues hores més tard, Joshua Redman presentarà el seu últim treball, Still Dreaming. El divendres, la contrabaixista i cantant Tonina Saputo presentarà Saint Lost, una col·lecció de cançons composades mentre era estudiant.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Roc Mateu, bona tarda.
Bona tarda, seguim aquest ambient assolellat. Això sí, ja comencen a treure el nas les primeres nuvolades a punts del Pirineu i no es descarta que repeteixin alguns ruixats com ahir la tarda. Serien fenòmens molt locals de curta durada i quedarien més concentrats sobretot a l'extrem nord del Pirineu. També ara mateix a la costa que apareixen alguns núvols baixos, potser durant la tarda seran una miqueta més extensos, especialment cap a la zona de la Costa Brava i també cap a les Terres de l'Ebre, i de cara al final del dia arribarien alguns núvols alts i mitjans per l'oest del país, amb unes temperatures que avui es mantindrien semblants o ja començarien a baixar. De fet, avui és l'últim dia d'aquesta onada de calor, d'aquest episodi de calorada, a l'espera que divendres i de cara al cap de setmana arribaran canvis en forma de ruixats i també d'un descens dels termòmetres. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Aquest estiu la Damaris Gelabert al Petit Peralada. El dimarts 13 d'agost us esperem a Peralada per viure la música en família amb la Damaris Gelabert al Petit Peralada. Un espectacle optimista, ple d'alegria i bona música. Comença l'estiu. Soc ric, naturalment. A Peralada el 13 d'agost. Entrades a festivalperalada.com.
Mira, Jan, et regalen el bitllet per pujar al cremallera. Què es diu?
Gratis.
Ara és l'ocasió de pujar a la Vall de Núria, ja que el tren cremallera per nens és gratuït. Consulta les condicions a la web valldenuria.cat i fes la teva reserva. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Investidura fracassada. Pedro Sánchez no és president del govern espanyol perquè el PSOE i Unidas Podemos no s'han posat d'acord. Hi ha hagut més vots en contra, 155, que a favor, 124. Uns i altres s'han acusat mútuament del fracàs. A partir d'avui hi ha 2 mesos de marge, fins al 23 de setembre, per convocar una nova investidura. Si aquell dia tampoc no hi ha acord, es repetirien les eleccions probablement el 10 de novembre. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. A la segona tampoc no ha estat possible. Socialistes i Podem han arribat al Congrés airejant les negociacions internes de les darreres 48 hores. El candidat a la presidència, Pedro Sánchez, ha acusat Podem de voler controlar el govern des de la seva inexperiència i només amb el 25% de representació a la cambra.
Yo no seré presidente ahora. He renunciado a cosas muy valiosas para mí antes que renunciar a mis convicciones. Y si usted me obliga a elegir entre la presidencia del gobierno de España, que no serviría a España, o bien optar por mis convicciones, yo no tengo ninguna duda. Elijo mis convicciones, elijo proteger a España.
Al seu torn, el líder de Podem, Pablo Iglesias, encara ha deixat caure una oferta d'última hora que no ha servit de res.
Renunciamos al Ministerio de Trabajo si ustedes nos ceden las competencias para dirigir las políticas activas de empleo en este país. Le vuelvo a tender la mano. No lleve a los españoles a elecciones. Negocie con nosotros desde el respeto.
Esquerra Republicana ha passat del no de dimarts a l'abstenció d'avui. El portaveu Gabriel Rufián ha demanat que valoressin la responsabilitat d'aquest gest.
Ustedes saben el enorme gesto de responsabilidad y generosidad que hace nuestro grupo hoy. ¿Creen que también lo podemos hacer en septiembre? Septiembre nos complica la vida a todos. A todos. Y no hace falta ser Noam Chomsky para saberlo. Será muy complicado hacer política.
En canvi, Junts per Catalunya s'ha mantingut en el no i ha emplaçat Sánchez a moure's per evitar repetir les eleccions.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
L'altre titular del dia ens porta cap a Capellades, a l'Anoia, on l'incendi es manté actiu, tot i que els bombers són optimistes i confien en estabilitzar, si no tot, gran part del perímetre del foc a partir d'aquest vespre. L'incendi, que ha cremat de moment 67 hectàrees, es va originar aquest dimecres per un ficle a la carretera C15.
Els bombers han aconseguit estabilitzar durant la nit el 60% del perímetre del foc. Durant tot el dia d'avui hi han treballat en les feines d'extinció 78 dotacions terrestres i 12 mitjans aeris. La màxima dificultat es troba en les característiques del terreny i del foc, que no és continu, i això posa en perill els bombers que hi treballen. Per sort, no s'ha complert els temors de revifades importants aquesta tarda i els experts confien en poder estabilitzar la resta del perímetre del foc al llarg d'aquest vespre. Així ho ha confirmat el cap de l'operatiu de bombers, Albert Ventosa.
Sobre un escenari algo més optimista, perquè estem podent desenvolupar correctament la nostra feina al llarg de tota aquesta tarda. S'està podent treballar bé, correctament. No hem tingut fins al moment, tot i que volem ser cauts, Aquí continuem a l'espera també doncs, de que, mira, de cara al vespre, de fer un atac més consistent.
Pel que fa a les afectacions, el Servei Català de Trànsit ha reobert la circulació de la C-15 que estava tallada entre Cabrera d'Igualada i la Pobla de Claramunt. També s'ha restablert la circulació de trens a la línia R6 de Ferrocarrils de la Generalitat entre Capellades i Igualada.
Els experts asseguren que aquest foc de Capellades és tan perillós per als bombers com el d'Horta de Sant Joan, tant per la seva orografia com per les condicions meteorològiques. Precisament avui s'ha obert judici oral pels dos acusats d'aquest greu incendi que va acabar amb la vida de 5 bombers. 10 anys després del foc, els acusats s'enfrontaran ara a una possible pena de 20 anys de presó per un delicte d'incendi forestal i 5 d'homicidi imprudent i lesions. Canal Terres de l'Ebre, Susana Casas.
Els dos únics acusats en llibertat provisional i que afronten 1 any de presó seran jutjats per un delicte d'incendi forestal, 5 delictes d'homicidi imprudent i 1 delicte de lesions imprudents, segons consta l'auto del jutge de Gandesa, en el que es dicta obertura del judici oral. Després d'una instrucció inicial que es va allargar 2 anys i que es tancava el novembre del 2011, el cas del foc d'Horta va arribar a l'Audiència de Tarragona, on es va decidir arxivar la causa contra Carles Font, el comandament Delta Zero, durant l'extinció de l'incendi, i deixar Lorenzo Forner i Juan Antonio Paz com els dos únics imputats. Després d'un periple de recursos, el jutjat de Gandesa va rebre de nou la causa original el mes de maig de l'any passat i resol aquest dijous per obertura al judici oral per un delicte d'incendi forestal en concurs ideal amb 5 homicidis imprudents i 1 delicte de lesions imprudent. Ara queda en mans l'audiència a fixar la data del judici. La previsió inicial era celebrar-lo l'any que ve, tot i que durant l'incendi de la Ribera d'Ebre, el president del Tribunal Provincial va apuntar que podria fer-se a finals d'enguany.
I encara parlant d'incendis, avui precisament el Parlament de Catalunya ha instat el govern a presentar en un màxim d'un mes les ajudes econòmiques pels afectats del foc de la Ribera d'Ebre. La proposta recull que 2 oficines tècniques coordinin la neteja dels boscos cremats i la restitució de conreus, regadius i granges. UAU, Lleida Ràdio, Marc Perelló.
El ple del Parlament ha aprovat per unanimitat 2 punts de 2 mocions del Partit Socialista de Catalunya i els Comuns que insten el govern a presentar en un mes com a màxim el conjunt d'actuacions i línies d'ajut econòmic previstes per donar suport als afectats per l'incendi. Aquests ajuts haurien d'anar destinats també, a banda dels veïns de la província de Tarragona, també als afectats de les comarques lleidatanes, tant del Segrià com de les Garrigues. Aquest pla hauria d'estar coordinat per 2 oficines tècniques. Aquestes haurien de tenir com a objectiu la recuperació de la capacitat productiva de les zones afectades amb mesures com la neteja de la superfície forestal cremada, la restitució de les parcel·les de conreu, les xarxes de regadiu i les explotacions ramaderes.
Canviem de qüestió. A l'espera que el detingut per l'assassinat de la seva parella ahir a Terrassa passi a disposició judicial, la ciutat ha mostrat avui el seu rebuig per aquest nou crim masclista, amb 2 concentracions de suport també pels familiars de la víctima. Han estat aquest migdia, començant per la manifestació davant el centre d'assistència primària d'on era metgessa la dona assassinada. Una concentració especialment emotiva amb la presència de la consellera de Salut, Alba Vergés. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
Els centres d'atenció primària de Terrassa han fet un minut de silenci a les 12 del migdia en record de la metgessa del Consorci Sanitari de Terrassa, assassinada aquest dimecres a mans de la seva parella. Ha estat també un acte de condemna contra les agressions masclistes que ha estat especialment sentida al Cap Est, on treballava la víctima. La plantilla, molt afectada per la mort de la companya, ha llegit un breu comunicat. Montse Ureña és directora d'assistència primària del CST.
Estem impactats, estem xocats per aquest nou cas de violència masclista. Ja ho han dit ells, hem d'educar i denunciar i hem de ser valents des dels petits fets que poden portar algú a fer una cosa així, no? Només em queda agrair el suport que estem rebent de totes les institucions i de tots els pacients i de tothom i dir que tindrem mort.
A l'acte s'hi ha desplaçat la consellera de Salut, Alba Vergés, que ha fet una crida a treballar plegats contra la violència masclista.
I la Costa Brava és la zona més cara on estiuejar de tot el litoral català. Els municipis del Baix Empordà són, amb diferència, els que tenen els hotels més cars. Els preus d'aquests hotels, de 4 i 3 estrelles, oscil·len entre els 130 i els 110 euros la nit. Televisió Costa Brava, Joana Parareda.
Els preus dels hotels de la Costa Brava Central són els més elevats de tot Catalunya. Aquest fet és conseqüència de les millores que han tingut lloc als pobles de la zona. Per una banda, a Platja d'Aro hi ha hagut grans inversions en diferents hotels deteriorats i si es mira Sant Feliu de Guíxols, es pot veure la recuperació hotelera amb l'obertura dels hotels de luxe La Làbrica i Elke, els 2 d'inversió estrangera. Segons Martí Sabrià, gerent d'Unió d'Hotels i Restauradors de la Costa Brava Centre, l'entorn de la zona hi té molt a veure.
Hi ha zones més exclusives perquè l'entorn és més agraït, és evident, per tant tenim una part de benefici que ens aporta directament al territori, al paisatge i la gràcia d'aquest espai de la costa, però la segona part que ens dona valor i preu és la capacitat d'oferir un bon servei, una bona gastronomia i un punt d'identitat.
Les xifres que dona Sabrià sobre els preus durant la temporada d'estiu és que per una nit a un hotel 4 estrelles es superen els 130 euros i en un 3 estrelles es sobrepassen els 110 euros.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
L'atur ha caigut a Catalunya el segon trimestre d'enguany i ha registrat la taxa més baixa des del 2008. Així ho mostra l'enquesta de població activa que s'ha fet pública avui. Tot i això, des del govern s'alerta que manca ocupació de qualitat.
El nombre de desocupats ha baixat de 15.300 persones i ara la taxa se situa en l'11% de la població. Els tres primers mesos de l'any es van tancar amb 431.000 persones sense feina, és a dir, un 3,4% menys respecte al trimestre anterior. El conseller de Treball, Shakir El Homrani, s'ha mostrat satisfet per les dades, però ha demanat prudència.
La capacitat de creació de llocs de treball i de creació d'ocupació continua sent molt potent, però és importantíssim canvis estructurals, reformes legislatives que permetin superar un marc normatiu que afavoreix la precarietat.
El Homrani també ha alertat que el ritme de reducció de l'atur és cada vegada més baix.
La Diputació de Tarragona ha presentat aquest matí el cartipàs del nou govern pels propers 4 anys. A la presidenta Noemí Llauradó l'acompanyaran 4 vicepresidents. El nou govern s'haurà de ratificar per ple el proper 2 d'agost. Ràdio Ciutat de Tarragona, Jonay González.
A Noemí Llauradó, al capdavant de la presidència, l'han acompanyat els ja vicepresidents Joaquim Nin, Lluís Soler, Adam Tomàs i Eva Maria Mata.
Un treball en equip que no el cenyim només en el que seria el govern, sinó també un treball en equip amb la mà estesa, diguéssim, i amb la porta oberta a l'oposició, perquè creiem que el diàleg i el consens doncs, són fonamentals per tirar endavant qualsevol tipus de política i per posar-los damunt de la taula amb tots els agents en els quals o amb els quals doncs, es relacionarem aquest govern. I aquesta és una voluntat que és compartida doncs, per ambdós socis.
Llauradó ha destacat que el govern treballarà en equip amb excel·lència i sempre amb la mà estesa a l'oposició, amb diàleg i consens. L'actual presidenta de la Diputació vol atensar la política als més joves i vol que hi hagi reconeixement del territori, tot destacant el pes de les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i el Baix Penedès.
I aquest migdia s'ha constituït el nou govern de l'àrea metropolitana de Barcelona que presidirà novament l'alcaldessa de la capital catalana, Ada Colau. El principal repte que afronta la nova àrea metropolitana serà la denúncia que ha interposat la Comissió Europea contra Espanya per incomplir els llindars de contaminació a Madrid i Barcelona. Al Prat Ràdio, Luis Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. L'emergència climàtica serà un dels principals reptes que haurà de fer front la nova AMB que avui s'ha constituït. La presidenta de l'ENS supramunicipal, Ada Colau, ha defensat la feina realitzada a l'anterior mandat amb la incorporació de més carrils bici i inversions al transport públic, així com la posada en marxa a partir del proper 1 de gener de forma permanent la zona de zero emissions. Tanmateix, matisa, no descarten altres mesures més contundents per tal de reduir la contaminació al territori.
Però hem de seguir controlant l'impacte d'aquestes mesures i probablement no sigui suficient la zona de baixes emissions i haguem de fer-ne d'altres, també valentes, de reduir dràsticament aquesta contaminació. Ja us ho dic, no perquè ho digui la Unió Europea, sinó perquè efectivament està en joc la salut dels nostres ciutadans i ciutadanes.
Una d'aquestes seria un peatge metropolità, un projecte que Colau assenyalà està en fase d'estudi. L'alcaldessa de Barcelona ha estat reelegida com a presidenta de l'AMB amb 76 vots a favor i 8 en blanc després de l'ampli acord de govern signat entre PSC, Comuns, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya pels propers 4 anys.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. La Cala de Palamós, on ahir a la tarda uns despreniments de roca van provocar ferides de consideracionista holandès, continuarà tancada al públic. Així ho han determinat avui els tècnics de l'Ajuntament del municipi després d'inspeccionar la zona i davant la presència encara de risc de nous despreniments al penya-segat. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. L'home de 50 anys va patir un fort traumatisme al cap. Està ingressat a l'Hospital de Palamós, estable i en observació. Aquest matí, tècnics de l'Ajuntament de Palamós han inspeccionat la zona de l'accident i han decidit que la cala es mantindrà tancada perquè encara hi ha risc de despreniments. A començament d'aquest estiu, segons l'Ajuntament de Palamós, ja es va fer una inspecció a la zona, juntament amb tècnics de costes, i tot estava normal. Escoltem Lluís Puig, que és l'alcalde del municipi.
Sí, sempre abans de començar la temporada es fa una revisió en profunditat
de totes aquestes cales, que no hi hagi elements doncs, que presentin doncs, un estat de deteriorament i per tant representin un perill, però la natura no deixa de ser viva i com es demostra doncs, durant l'estiu doncs, van evolucionant tots aquests elements i pot passar, doncs, com ha passat, que algun d'aquests elements es desprengui.
L'Ajuntament de Palamós traslladarà a l'Administració de Costes de l'Estat la informació sobre el risc de despreniments a la cala dels Corbs. És qui en té competències i qui haurà de determinar què s'ha de fer.
Conxita Granger i Baleta és el nom de la darrera supervivent catalana dels camps nazis. Filla de la Vall Fosca, ara el Museu Hidroelèctric i l'Ajuntament de la Torre de Cabdella, juntament amb el Memorial Democràtic i en col·laboració amb l'Amical de Ravensbrück, li retran homenatge aquest divendres. Ràdio Tremp, Anna Solana.
Els actes començaran a casa Granger d'Espull, a la Vall Fosca, on va néixer l'homenatjada. Allà es descobrirà un plafó dels Espais de Memòria Democràtica de Catalunya dedicat a Conxita Granger. A continuació, a 8:15, els actes es traslladaran al recinte del Museu Hidroelèctric de Cabdella, on l'historiador Josep Calvet farà una aproximació biogràfica a la vida de Granger i els fets que la van portar fins al camp de concentració de Ravensbrück. A l'acte també intervindrà Carme Rey Granger en representació de la família i de l'amical de Ravensbrück i Josep Maria Dalmau, alcalde de la Torre de Cabdella. La consellera Esther Capella serà l'encarregada de la cloenda de l'acte, que es complementarà amb una exposició anomenada El camp de concentració per a dones de Ravensbrück i que podrà visitar-se al Museu Hidroelèctric de Cabdella fins el 18 d'agost.
En cultura, tot a punt a l'Estartit, al Baix Empordà, per una nova edició del Jazz Festival des d'avui i fins diumenge. Enguany, el certamen arriba a la 6a edició i comptarà amb grans noms del món del jazz, com Charles McPherson, Lluc Casares i The Golden Gate Quartet, entre d'altres. Televisió Costa Brava, Raúl Jiménez.
Grans noms del jazz passaran per l'Estartit en la 6a edició del Jazz Festival del 25 al 28 de juliol a la Punta del Molinet. La inauguració anirà a càrrec del saxofonista Charles McPherson, icona del bebop. Serà a 8:00. 2 hores més tard, Joshua Redman presentarà el seu últim treball, Still Dreaming. El divendres, la contrabaixista i cantant Tonina Saputo presentarà Saint Lost, una col·lecció de cançons composades mentre era estudiant. Aquest concert està programat a 8:00, mentre que a 10:00 s'espera que el vocalista José James faci un homenatge a Bill Withers. Dissabte arrencarà amb el saxofonista Lluc Casares, que acompanyat d'un quintet presentarà el treball Sketches of Aris, guanyador d'un premi en The Rock el 2018. A 10:00, Stokelo Rosenberg actuarà amb Biel Ballester Trio, oferint al públic Gypsy Jazz. Finalment, diumenge, els mítics de Golden Gate Quartet posaran el colofó al 6è festival.
I tret de sortida oficial de les Santes de Mataró, la festa major de la capital del Maresme arrenca aquest vespre amb la Crida, un dels actes més multitudinaris. Pel que fa a la programació de concerts, els Catarres i Alfred García encapçalen una llarga llista de grups de diversos estils musicals i de primera línia. Ràdio Mataró, Marta Gómez.
Una festa major que comença, però que compta amb actes molt multitudinaris com la Nit Boja, que començarà aquest mateix vespre. Actes que han tornat a fer engegar la maquinària municipal en contra les agressions sexuals i sexistes. És per això que aquest any a la campanya No és No s'hi suma No callem de festa respecte, per empènyer aquelles persones que vegin agressions a denunciar la situació. Escoltem la regidora d'Igualtat i Feminisme i LGTBI, Marisa Merchant.
Hem ampliat la campanya, diem No callem. Què vol dir no callem? No callem vol dir que no callem davant de qualsevol actitud sexista, però també qualsevol actitud LGTB-fòbica.
La Nit Boja d'aquest vespre començarà amb el desballament bellugós, puntualment a 11:45 de la nit. El bequetero tocat per la banda de l'agrupació musical del Maresme farà comptar fins a 15 a les milers de persones que es trobin davant l'Ajuntament. Més entrada a la nit, el correfoc més gran de l'any, anomenat l'Escapada Negra Nit. I quan siguin altes hores de la matinada, tornarà a arribar el moment de l'aigua amb la discoteca de la Ruixada, que aquesta vegada arriba als 30 anys.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En bàsquet, el Manresa fitxa el base de 23 anys, Frankie Ferrari.
El californià arriba al Bages després d'haver passat les últimes temporades a la Universitat de San Francisco, amb unes estadístiques de 15 punts i 5 assistències per partit. Aquest estiu ha disputat la Summer League amb els Utah Jazz. Amb la seva arribada, el bàsquet Manresa ja acumula 5 fitxatges, mentre que es continua treballant per contractar un pivot.
El Club Patí Calafell començarà l'Hockey Lliga visitant la pista de l'Igualada Hockey Club. BeiBei Ràdio, David Cantó.
Bon dia. L'equip que aquesta temporada dirigirà Ferran López iniciarà la segona temporada a l'Hockey Lliga després del seu retorn a la màxima competició estatal el 21 de setembre jugant com a visitant. El primer partit a casa al renovat pavelló Joan Ortoll serà el 28 de setembre rebent la visita del Club Patí Vic després d'una temporada en què va haver de compartir instal·lacions amb el Vendrell. La visita del Deportivo Liceo al Baix Penedès es produirà en la quarta jornada del 12 d'octubre, mentre que la del Futbol Club Barcelona serà a la segona volta, concretament la jornada 22, el dia 23 de febrer. El doble duel contra el Reus Deportiu Miró, el més semblant a un derbi que els verds viuran aquesta campanya després del descens del Vendrell, serà el 9 de novembre a Calafell i el 15 de febrer al Baix Camp. El darrer partit de la fase regular abans de poder disputar el play-off pel títol o el play-off per la permanència serà el 5 d'abril a la pista del Club Esportiu Lleida.
El Club Patinatge Artístic Olot viu un relleu generacional.
Després d'un any que no ha estat tan bo com s'esperava, però que s'ha tancat amb la plata al Mundial, el club dirà adeu a 8 patinadores, una d'elles la capitana, Anna Quintana. Per contra, nous talents pujaran al primer equip, és el cas de Jana Segués.
La selecció espanyola de waterpolo es classifica per la final del Mundial.
L'equip dirigit per David Martín ha derrotat la vigent campiona, Croàcia, per 6-5 i disputarà la gran final del Campionat del Món, que es disputarà dissabte. A més, amb el triomf aconsegueix la classificació per als Jocs Olímpics de Tòquio. Feia 10 anys que l'equip espanyol no es classificava per una final. A més, en categoria femenina, la selecció espanyola jugarà a la final contra els Estats Units demà a 11:45.
El centre d'esports L'Hospitalet engega la pretemporada sense tenir clar la categoria on jugarà.
El club dona gairebé per perdudes les opcions d'acabar ocupant la plaça vacant de segona B i fixa com a objectiu assolir l'ascens esportivament en el proper curs. L'entrenador Jonathan Risueño promet un hospi a l'atac i agressiu en defensa. Compta amb 5 incorporacions, entre les quals destaca la del davanter Felipe Sanchón.
I el Nàstic de Tarragona està en plena pretemporada amb una estada a la Vall d'en Bas.
Després del cop que va suposar el descens a segona B, els granes ja treballen per preparar un curs que esperen que culmini de nou amb l'equip a la divisió de plata.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, David Navarro a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Hi ha un virus a la ciutat, tothom està infectat. Hi ha un virus a la ciutat, tothom està infectat. I no podem fer res per salvar-nos del suplici. El cos inert, tenyeix els dits de verd, tindràs el cervell desert, ho ha dit un savi expert. I no hi ha cap remei per guarir aquest malefici. Tothom està infectat, petites peces d'un ramat. Som esclaus del mal sense saber-ho. Tots som rics a base de misèria.
Terra de poetes, amb Roc Casagran.
A casa nostra. A casa nostra sentim el rosegar dels tèrmits al cor de la columna. A casa nostra, tanta pluja no esborrarà mai el groc de les margarides. A casa nostra, la majoria no sabem encara de què tenim la culpa. A casa nostra, qui vulgui es pot fregar les mans amb brots de farigola. A casa nostra, molts esperen de veure cara a cara una mort que els sorprèn de trascantó. A casa nostra esdevé supèrflua tota fundació. A casa nostra toquem els himnes amb els flabiols que fem amb canyes verdes. A casa nostra Hi ha rius soterrats amb tota la riquesa dels sons de l'orgue. A casa nostra hem deixat de fer pans amb les pedres i tenim pedres a les mans. Feliu Formosa, dins del llibre 10 poemes elegíacs i una cançó d'amor.
La xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.